Són les 8 del matí. Bon dia a tothom.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
La família del Supermatí creix. De fet, no ha parat de créixer des que vam començar la temporada el passat setembre. Primer, a partir de l'audiència de Ràdio Capital, que és l'emissora des d'on es fa aquest programa i de la que en formen part gairebé tot l'equip, i d'on surt la idea de fer un programa informatiu centrat en el Baix Empordà. Al cap d'unes setmanes, l'antena, l'audiència i part de l'equip de Ràdio Bisbal, en Manel Magrinyà i en Joan Baixeres, s'afegien al grup de bojos de la ràdio que pujaven al barco, i des d'avui el sud de la comarca també es desperta amb el Supermatí a través del 103.7 d'Extra FM Costa Brava, capitanejada per en David González. Així doncs, la família una mica més gran, només podem donar-vos les gràcies als que ens exigiu i als que ens escolteu per primera vegada. Esperem seguir comptant amb la vostra companyia, i si teniu cap suggeriment, no dubteu a fer-nos-la arribar, que estarem encantats de fer un informatiu millor. Són les 8 del matí i un minut. Benvinguts al Supermatí.
Supermatí amb en Miquel 40.
I amb en Martí Seguer, que com cada dia ens porta la previsió del temps, Martí.
Bon dia, Miquel. Comencem la setmana amb un temps anticiclònic. Per tant, avui un dia assolellat amb algunes boires de bon matí, però que s'aniran esveint amb el pas de les hores i que faran que arribem a unes temperatures màximes de fins als 17 graus, i que de mínim ens quedem als 4. I els propers dies, amb una tònica semblant, amb cel serè i bones temperatures al migdia.
Doncs en aquest moment la temperatura és de 2 graus positius, temperatura compartida a la majoria de municipis de la comarca. La trobem a Palafrugell, a Platja d'Aro, a Monells, a la Bisbal, la trobem també a Sant Feliu de Guíxols, a Santa Cristina d'Aro i a Parlavà. 2 graus positius, dèiem, per aquest matí de dilluns 20 de febrer del 2016. Anem per feina, comencem amb el resum informatiu del dia. Resum informatiu que, com sempre, capitaneix Antoni Celles i Sílvia Pedret.
Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí.
La revitalització de galeries comercials en desús és un dels objectius del Pla Especial de Platja d'Aro pel futur del comerç, Toni.
Bon dia. L'Ajuntament de Platja d'Aro treballa en el pla estratègic que ha de fixar les línies de futur a mig i llarg termini del model comercial de la vila. Aquest pla contempla una revisió urbanística, de serveis i de dinamització comercial per analitzar la situació actual de l'oferta comercial i turística i determinar quines accions conjuntes cal endegar amb els comerciants de la vila i amb els propietaris dels diferents espais comercials per optimitzar recursos i fixar prioritats.
Això contempla també pensar què es pot fer amb les galeries comercials en desús com les Albatros, les Sant Lluís o Neptuno. Ho ha explicat a Ràdio Capital el regidor de Promoció Econòmica de Platja d'Aro, Maurici Jiménez.
Nosaltres tenim una realitat específica, que és la de l'avinguda principal de Platja d'Aro o la de la zona Parc d'Aro, que són zones comercials que funcionen i que estan actives i que estèticament estan al dia i dinàmicament també, i zones que sabem doncs, que tenim un repte a afrontar, que són aquestes galeries comercials que amb el temps d'alguna doncs, manera han quedat enrere i que nosaltres tenim, lògicament, la necessitat, tant per la part pública com per la part dels privats, de dinamitzar i tirar endavant.
Segons el regidor, un dels principals reptes per Platja d'Aro és la compatibilitat entre les franquícies o grans marques i el comerç local. Des del consistori es vol potenciar els comerços de proximitat, dotant-los de valor afegit.
Sí, la realitat és que els principals eixos comercials se'ls estan quedant per capacitat econòmica aquestes grans marques. El que ens hem de cuidar com a municipi és que els segons eixos i, per tant, aquestes segones línies realment estiguin ben aprofitades, estiguin dinamitzades, que els comerciants locals que s'hi troben situats en aquestes línies doncs, tinguin la capacitat de donar un bon servei, una bona qualitat i, sobretot, un valor afegit. I és on hem, des de la part pública, des de la part de l'Ajuntament, doncs, reforçar les nostres accions.
En el marc d'aquest pla estratègic, l'Ajuntament ha impulsat un nou ens, el Consell Local de Desenvolupament. És un òrgan assessor i de consulta en què participen representants dels sectors públic i privat vinculats a l'oferta comercial del municipi.
Són les 8 del matí, 4 minuts, hi ha queixes per una senyalització deficient del radar de Llofriu.
L'Ajuntament de Palafrugell ha demanat al Servei Català de Trànsit i a la Direcció General de Carreteres poder desplaçar un dels senyals lluminosos que hi ha a la travessera de Llofriu i que estableix un límit màxim de velocitat de 50 km per hora. Aquest senyal lluminós està situat just després del radar que controla els vehicles que circulen cap a Palafrugell. El grup municipal d'Esquerra va alertar en el darrer ple d'aquest problema i els usuaris també se n'han queixat.
Per això el govern municipal ha fet les gestions amb trànsit i carreteres per poder canviar el senyal de lloc i situar-lo en un punt anterior, és a dir, abans que els vehicles arribin al radar. Recordem que fa un any l'Ajuntament de Palafrugell va anunciar que anul·lava les poc més de 6.800 sancions que havia imposat amb el sistema de control de velocitat que hi havia a la travessera, en què el semàfor es posava en vermell quan s'excedia la velocitat màxima permesa. El sistema tenia algunes disfuncions i el van substituir per un de més convencional amb un radar a cada entrada de la travessera.
Envien a un centre de menors un delinqüent reincident de Sant Feliu de Guíxols.
La Fiscalia de Menors ha ordenat l'ingrés a un centre de menors d'un jove de 15 anys veí de Sant Feliu de Guíxols. Segons el Punt Avui, els Mossos d'Esquadra el van detenir com a cap d'una banda que en els darrers mesos ha saquejat desenes d'habitatges de Sant Feliu i de Platja d'Aro. Ara la Fiscalia en decreta el tancament en un centre de menors.
El detingut d'origen marroquí vivia a Sant Feliu amb la seva mare i els seus germans, també menors. Recentment, l'alcalde de Sant Feliu, Carles Mota, es va referir a la banda de delinqüents que encapçalaria el detingut. En va parlar públicament després de l'onada d'incendis intencionats de vehicles aparcats al carrer. Els responsables polítics es van reunir llavors amb representants de la comunitat marroquina, donada la sospita que tant darrere dels incendis com dels robatoris hi hauria persones d'aquesta procedència.
Són les 8 del matí i 6 minuts. Palamós dobla el nombre de visites guiades programades al claustre del Mas del Vent.
Davant l'èxit de públic del 2016, l'Ajuntament de Palamós i la plataforma cultural Focus Engelhorn ha acordat que enguany es faran 8 visites guiades al claustre, el doble que l'any passat. Es duran a terme els mesos de març, abril, octubre i novembre, i el Museu de la Pesca s'encarregarà de gestionar-les.
Les visites estan programades per grups d'un màxim de 25 persones adultes i 10 menors. És una activitat que permet conèixer la història del claustre, així com el Mas del Vent i la Torre de Defensa. Aquests dos declarats bé cultural d'interès nacional. La programació manté les visites gratuïtes de les escoles i entitats de Palamós i incorpora visites dels alumnes de batxillerat. A més, el claustre del Mas del Vent tornarà a acollir un dels espectacles del Festival de Dansa Ona Dance.
I acabem, la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols compra la revista Àncora.
Aquest dimarts, la Cambra de Comerç i l'Associació Cultural Bitàcola explicaran l'acord a què han arribat perquè els drets de capçalera de l'Àncora i el seu fons documental passin a mans de la corporació. De moment, la Cambra ja ho ha comunicat als antics col·laboradors d'aquesta històrica publicació ganxona.
Es preveu que demà el president de la Cambra, Joan Puig, i el de Bitàcola, Josep Maria Isern, donin detalls de l'operació, així com el format i la periodicitat de la nova època. Àncora va néixer a l'octubre de 1947 i és una de les revistes més antigues de les comarques gironines. La darrera edició del setmanari Ganxó es va publicar el 22 de desembre. Era el número 3.465.
Això és tot per ara. Tornem amb el resum de l'actualitat més pròxima, quan faltin uns 5 minuts per les 9. Fins després.
Gràcies, Toni. Gràcies, Sílvia. Ara passen 8 minuts de les 8 del matí. Seguim amb el resum de l'actualitat. Anem a l'actualitat general. Perquè volem saber tot allò que passa a la resta de Catalunya, Espanya i el món, i ho fem com cada dia amb en Dani Cortés.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.
La Generalitat nega que hi hagi negociacions amb el govern espanyol, Dani.
Bon dia, el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, va fer aquestes declaracions ahir a TV3.
Puc assegurar que el diàleg es produeix i que les trobades no són sempre la llum pública.
Ah, això és interessant. Hi ha hagut trobades a...
Jo només li puc dir que les trobades no són sempre públiques. I punt, no puc dir res més.
Al més alt nivell?
A tots els nivells.
És a dir, suggeria que el govern català i l'espanyol han estat negociant en secret. Doncs bé, el govern català ho ha negat. El president Carles Puigdemont diu que aquest diàleg no existeix.
Aquesta proposta que diuen que fan és com l'Esperit Sant. Tothom en parla però ningú l'ha vist. Seria hora que si el govern espanyol té ganes de parlar sobre alguna proposta concreta que posi algú sobre la taula. I sobre això no hi ha cap negociació, ni privada ni oficial. I cregui'm, ens agradaria.
El Partit Popular va alertar ahir que estan disposats a parlar de tot amb Catalunya, de tot menys del referèndum.
Seguim, comença l'ofensiva de l'exèrcit d'Iraq per fer fora Estat Islàmic de la ciutat de Mossul.
La situació ha canviat respecte a l'última gran ofensiva per guanyar la ciutat a l'Estat Islàmic. A l'octubre, l'exèrcit iraquià va aconseguir arribar a controlar la riba est del Tigris. Ara han començat per assegurar-se la perifèria sud i la sud-oest. Comença una operació complicada per alliberar l'últim bastió de l'Estat Islàmic a l'Iraq. La correlació de forces juga en contra dels jihadistes. Ells són entre 5.000 i 7.000 contra 54.000 iraquians i 40.000 kurds, que també col·laboren en l'operació. Ja han reconquerit algunes poblacions controlades pels jihadistes, però la batalla es preveu llarga.
Les 8 del matí, 10 minuts, Suècia demana explicacions a Donald Trump per les seves últimes declaracions.
El president dels Estats Units va advertir en un míting que Suècia havia patit un atac terrorista islamista i que per això s'ha de limitar la immigració. En realitat, aquest atemptat no ha existit. El ministre d'Afers Exteriors suec ha estat contundent i per Twitter ha preguntat si Trump s'havia fumat alguna cosa. L'ambaixada sueca a Washington ha contactat amb el Departament d'Estat dels Estats Units per aclarir l'assumpte i per esbrinar a quin presumpte atac terrorista es referia Trump. Segons sembla, Trump va relacionar l'atemptat jihadista del Nadal a Berlín, on van morir 12 persones, amb un hipotètic atemptat que hauria passat al país escandinau.
I l'exprimer ministre italià Matteo Renzi dimiteix com a líder del seu partit i es compliquen les seves possibilitats electorals.
En els darrers dies havia hagut veus molt crítiques dins del Partit Demòcrata. Aquestes veus han provocat una crisi interna que ha provocat la dimissió de Renzi. Ell ho ha qualificat de xantatge i no ha descartat crear una escissió del partit. I és que Renzi vol forçar que hi hagi noves eleccions a Itàlia per poder tornar a presentar-s'hi. Però el govern del seu successor aposta per mantenir-se al poder fins que s'acabi el mandat electoral. Recordem que Matteo Renzi va dimitir després que els italians en referèndum van votar en contra de la reforma constitucional que ell proposava.
Seguim, són les 8 i 11. 19.000 sancions anuals a conductors que conduïen fent servir el mòbil a Catalunya.
El Servei Català de Trànsit va imposar el 2016 19.000 multes per distraccions amb el mòbil durant la conducció. Això és un 17% més que l'any anterior. L'ús del mòbil al volant s'ha convertit en un dels grans fronts de batalla del Departament d'Interior i és que en els darrers anys ha incrementat la sinistralitat a les carreteres i les distraccions es mantenen com la principal causa dels accidents.
I acabem, hi ha almenys 39 morts en un atemptat amb cotxe-bomba a Somàlia.
El terrorista suïcida ha activat la càrrega a prop d'un mercat molt concorregut de Mogadiscio, la capital de Somàlia. L'atemptat s'ha comès 10 dies després que hagin escollit nou president, Mohamed Abdullahi. Ningú s'ha atribuït l'acció, però tots els indicis assenyalen cap al grup islamista Al-Shabaab.
Les 8 i 12, anem amb els esports. Com cada dilluns, repassem el cap de setmana esportiu des de Ràdio Bisbal amb Joan Baixeres.
Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí.
Un gol que deixa respirar el Palamós, Joan.
El Palamós sumava els 3 punts després de vèncer el Granollers per 1-0. El partit va ser molt disputat i endur-se la victòria en el Palamós Costa Brava va costar d'allò més. La primera part va ser molt ensopida, sense cap ocasió decisiva per cap dels dos conjunts. En la segona meitat va arribar la metamorfosi del Palamós. El Degà es va convertir en un equip molt més efectiu i que feia molt mal en les jugades ofensives. La clau la va trobar Mármol en el descans. Els canvis introduïts en la represa van fer que el Palamós fluís molt més i fos més perillós. El control el tenien els del Baix Empordà, amb un domini total de la pilota. Després de diversos minuts de bon joc, arribaria el gol que donaria la victòria al Degà de Catalunya. Al minut 62 de partit, Narcís Barrera marcaria el primer i únic gol del maig. Amb aquesta victòria, el Palamós suma 35 punts i continua en la zona tranquil·la del classificatori. Sembla que cada cop més s'acosta l'objectiu del moment, la permanència.
La màgia del Garbí Arena no pot amb la Garriga.
El duel apassionant que es va viure aquest dissabte al Garbí Arena va ser disputat fins al final. La derrota ajustadíssima va ser de 21 a 22. L'embol Garbí necessitava guanyar per escalar en el classificatori de Primera Catalana, però l'energia vital de la Maria Roja no va poder amb l'embol la Garriga. Una victòria local significava assegurar-se la tranquil·litat una setmana més, però tan sols un gol de diferència els ha enviat de nou a la part baixa de la taula. Els rivals de sota pressionen cada cop més i els de Palafrugell no es ponen a dormir si volen seguir una temporada més a Primera Catalana. Es mantenen els 14 punts i seran les pròximes jornades qui decidiran si el Garbí mereix continuar a la categoria.
Les 8 del matí, 14 minuts, el campió de Copa goleja el Cué.
Després de la celebració del títol de Copa de la Princesa, el club hoquei Palafrugell visitava el Cué de Primera Divisió. El raspeig. La consigna era sumar els 3 punts i continuar viu en la batalla pel liderat. No només es va guanyar, sinó que el rival va caure per KO. Un 2-9 demostrava que els blanc i negres són el rival a batre de la categoria. La golejada deixa encara segon al Palafrugell, però després de l'empat a 2 de l'Arenys de Munt a casa del Calafell, el líder ja nota l'alè del segon, que es troba a tan sols un punt. Els baixempordanesos sumen 33 punts i ja enfilen el camí cap a l'hoquei Lliga, l'Olim de l'hoquei estatal.
Gràcies, Joan Baixeres. És un quart de 9 del matí.
Supermatí. El programa que desperta l'Empordà.
I recordeu que totes aquestes notícies les podeu trobar publicades i actualitzades al moment a través del web radiocapital.cat.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Un quart de nou, temps per l'agenda. De totes aquelles activitats, especialment el carnaval que durant aquests dies transcorre a casa nostra, al llarg i ample de la comarca, i com cada dia, amb en David Parreño, repassem les més destacades.
Supermatí!
Aquesta setmana comença el Carnaval de Santa Cristina amb l'eslògan «Si no vens, quedaràs retratado».
Amb aquest lema, Santa Cristina crida a participar al Carnaval de l'Amistat. Aquest dijous a les 5 de la tarda hi haurà la rua infantil de disfresses que passarà per la Casa Màgica, els carrers Pere Gironès i Taulera i acabarà al Pavelló d'Esports. A les 6 de la tarda faran el Festival Infantil i un concurs de disfresses. El diumenge serà el dia de la gran rua de Carnaval de l'Amistat. Abans, però, el dissabte, el rei Carnestoltes haurà visitat els comerços del poble i el mateix diumenge la Colla Blaus haurà despertat el poble amb la seva energia. Al migdia del diumenge, al Pavelló d'Esports, organitzen una arrossada popular prèvia a la Rua de Carnaval. La Rua de l'Amistat 2017 començarà a 4:45 de la tarda des de la plaça Catalunya i arribarà fins a la zona esportiva.
Seguim a Sant Feliu. També estan de Carnaval, David.
Tenim moltes activitats aquesta setmana a Sant Feliu de Guíxols pel Carnaval. De moment, aquests dies el Carnestoltes visitarà les escoles, els casals i altres dependències municipals per desitjar un bon Carnaval a tothom. Aquest divendres al migdia es presentaran les colles en un acte oficial al pavelló La Corxera i a les 6 de la tarda començarà la Rua del Divendres per la carretera de Girona, la placeta Sant Joan i la Rambla Vidal.
I acabem el teatre i les biblioteques s'uneixen a Palafrugell.
Les biblioteques catalanes tenen en marxa el projecte de clubs de lectura Llegir Teatre per apropar el teatre als usuaris de les biblioteques. Avui a les 7 de la tarda a la biblioteca de Palafrugell organitzen un club de lectura d'aquest tipus amb l'obra de Mercè Rodoreda, la senyora Florentina i el seu Homer. Aquesta obra representa el Teatre Nacional de Catalunya i els participants d'aquest club de lectura podran assistir a una representació de l'obra.
I per cert, parlant de teatre i parlant de Palafrugell, anem al comentari. Comentari que avui posen Dani Chicano i que, com dèiem, té relació amb Palafrugell i amb el teatre, Dani.
L'aula de teatre de Palafrugell, depenent per desgràcia seva de l'àrea de cultura de l'Ajuntament, té 14 anys de vida. 14. Repeteixo el nombre d'anys perquè és una dada significativa, important. A mitjan aquest mes s'anunciava que l'aula s'atura com a mínim durant un any perquè no disposa d'un local adequat. El director, Dani Rebollo, ho va comunicar a través de la lectura d'un manifest en què explicava la situació precària de l'aula i denunciava els incompliments per part del govern local que venen de lluny. A l'hora d'analitzar això no hi ha mitges tintes, no existeix la possibilitat d'atribuir el tancament a circumstàncies conjunturals. Un tancament així després de 14 anys de funcionament només respon al desinterès del consistori per la cultura. Que en 14 anys l'Ajuntament no hagi estat capaç de condicionar un espai digne per a l'aula vol dir que no hi ha hagut cap voluntat política ni d'aquest govern ni dels quatre anteriors independentment del color polític. És tan de calaix que una entitat com l'Aula de Teatre, amb uns 130 alumnes d'edats diverses, a més de ser una eina de dinamització cultural fonamental, és una eina de cohesió social de primera, que sembla mentida que els responsables dels governs municipals no se n'adonin. L'Ajuntament, amb una capacitat de reacció similar a la de l'Església davant de qualsevol canvi, que és d'aproximadament un parell de segles, ha convocat ara una reunió amb els responsables de l'aula i l'associació Actua, que agrupa usuaris i amics d'aquesta. Però jo, que sóc pessimista de mena, crec que potser sí que se n'adonen de tot això, potser sí que en són plenament conscients del que fan i deuen considerar que com menys format estigui el ciutadà, com més feble sigui el teixit social, més acrítics seran els seus votants i els podran ensarronar amb més facilitat. No seria pas la primera vegada que passa. De fet, està a l'ordre del dia i només heu de veure les lleis d'educació que són capaços de perpetrar governs centrals i autonòmics per adonar-vos de les seves intencions.
L'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, a Ràdio Capital. I sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Doctor Miquel Carreras, bon dia.
Bon dia.
El doctor Miquel Carreras és el gerent del CatSalut a les comarques de Girona. Volem parlar amb ell arran de la notícia que coneixíem ara fa uns dies i que explicava que al Baix Empordà s'hi ha creat una unitat per detectar de manera precoç els casos d'autisme en infants. Abans, però, en fem la prèvia d'aquesta entrevista, com sempre, amb en David Parreño.
Creen al Baix Empordà una unitat específica per detectar de manera precoç casos d'autisme en infants. És la segona unitat funcional que hi ha a les comarques gironines després de la del Gironès. En aquesta comarca, en 6 de cada 10 casos, han confirmat el diagnòstic en menys de 60 dies.
Senyor Carreras, on està instal·lada aquesta unitat?
Aquesta unitat és una unitat de professionals, no està ubicada físicament en un lloc, no? Però són els professionals d'ensenyament, professionals d'afers socials i els professionals de salut que es troben, a vegades es troben en un lloc o a vegades es troben en un altre lloc, per intentar coordinar i per intentar valorar els casos que els són transmès a la unitat funcional per detectar si tenen o no algun trastorn.
L'autisme, la paraula autisme és una paraula molt comúnment utilitzada moltes vegades i de manera incorrecta. Expliqui'ns una mica exactament i de manera detallada què és, en què consisteix l'autisme.
És un desenvolupament marcadament anormal o deficiència de la interacció i de la comunicació social, així com la presència d'un repertori extremadament restringit d'activitats i interessos d'aquestes persones. És una cosa una mica difícil de valorar i més moltes vegades en la pròpia família. Costa molt que detectem nosaltres mateixos a casa nostra un trastorn d'aquests. Moltes vegades els professionals sanitaris o els mestres a la llar d'infants o a primària que detecten que aquell nen no té unes conductes prou adients.
I quines són les claus per les quals es pot començar a detectar un trastorn d'aquest tipus? És a dir, en certa manera, com treballa aquesta unitat?
Sí, a aquesta unitat li són presentats els casos que algun professional detecta o algun professional veu que aquell nen no està prou clar, doncs el porten a la comissió, a aquesta unitat, i aquesta unitat valora el cas des del principi, amb entrevistes de la família, amb valoracions del nen, per mirar a veure realment si fa el diagnòstic. I una vegada es fa el diagnòstic, després ja quin és el tractament més adient per aquell cas a la situació en què està.
En quins entorns es pot detectar algun símptoma d'aquest tipus? És a dir, més enllà d'aquesta unitat, a l'escola, per exemple, és un lloc on es poden detectar determinat tipus de conductes que facin pensar en això?
Sí, sobretot és a l'escola, és a l'escola on es detecten aquests casos, aquestes alteracions, que veuen que no és un nen que no se socialitza prou, que no té prou contacte amb els companys, que fa actituds una mica diferents de les altres en l'entorn escolar, des del punt de vista de l'escola Bressol, a la llar d'infants, a primària, o secundària. Com més aviat els detectem, més aviat ens va bé per fer un tractament i una orientació terapèutica adequada.
Llavors, sobre aquest procediment, quan l'escola algú alça l'alarma i diu ei, podríem trobar-nos en un cas, quin és el procediment, com es funciona això des de l'escola, a qui s'avisa, com es treballa amb la família també de l'infant? Sí.
A l'escola ja tenen el CDIAP, que el CDIAP és la unitat en què fa una valoració a nivell d'ensenyament d'aquests casos, no? I una vegada s'ha detectat aquí, o s'ha discutit en aquest cas aquí, ja es porta a una comissió més àmplia, que hi ha els del CESMIC, que és el Centre de Salut Mental Infantil Juvenil, que hi ha el psiquiatre i el psicòleg, el psiquiatre infantil i el psicòleg, per valorar la situació. Una vegada s'ha fet això, si ja s'ha parlat amb la família, ja s'ha parlat amb el seu entorn més proper, ja s'estableix què cal fer en aquests casos. Des del punt de vista de dir si realment té un trastorn d'aspecte autista o no, perquè moltes vegades podem sospitar-ho però que no es acabi de confirmar. Si es confirma és quan es té que orientar a la terapèutica, i si no es confirma doncs fer un seguiment per mirar a veure com va evolucionant aquella persona o aquell nen.
Aquest és, diguem-ne, un servei, no sé si dir-ne un servei perquè és una paraula molt lletja, però en qualsevol cas, això, diguem-ne, està estès o es pot fer extensiu a totes les escoles del Baix Empordà, en tant que la majoria d'elles tenen aquest servei de psicòleg
sí, en principi l'única cosa que nosaltres hem fet en el Baix Empordà, igual que el Gironès, que és una mica un mandat des del Pla de Salut, que és una mica que els professionals d'ensenyament, professionals de salut i professionals de serveis socials doncs es trobin per discutir aquests casos. Pensem que en l'any 2013 és quan ja a nivell del Departament de Salut hi ha el Pla d'Atenció Integral a les Persones amb Trastorn d'Espectre Autista de la Generalitat, és a dir, és quan es va començar a parlar que hi havia que els tres departaments es posessin d'acord per mirar d'orientar aquest tipus de patologia.
Doctor, per què el Baix Empordà?
Bueno, aquestes coses sempre comencen perquè hi ha professionals interessats en tirar endavant, no? Les comissions i els seguiments sempre és perquè hi ha els professionals que estan motivats en aquesta circumstància, i és així. Van començar el Gironès en primera instància el 2013 perquè realment tenien un interès important a la gent que estava treballant al Gironès. Hem seguit a través de cap al Baix Empordà perquè amb l'experiència del Gironès doncs van veure que seria bo que s'estengués aquests projectes a nivell del territori, i els professionals del Baix Empordà van ser els que van dir nosaltres volem ser els segons, tenim ganes de tirar endavant, doncs bueno, s'han posat les facilitats per poder avançar, i això no té fi, perquè crec que sí que anava avançant en cada comarca. Amb quin temps i quin serà el proper, no li puc dir ni el temps ni quin serà el proper, però sí que serà estenguent a tot el territori, perquè veiem que els resultats que tenim a la Gironès són molt bons en aquest aspecte, i quan els professionals veuen el que ve que ha anat, tenen ganes d'anar fent implementant a tot el territori.
Doctor, vostè em deia fa un moment, això és una unitat, diguem-ne, que no té un espai físic determinat, sinó que és una unitat que el que fa és coordinar professionals. Hi ha una, diguem-ne, per crear aquesta unitat es genera una dotació pressupostària específica, i per tant a l'hora de crear-ne de futures cal fer provisió de recursos, o és un tema de redistribució de professionals o de com es redistribueixen les tasques d'un grup de professionals?
En principi, tant el Gironès com el Baix Empordà, el que han fet és redistribució de recursos. Són recursos que existeixen en el territori i els orientem cap a aquesta part més de coordinació, més a nivell funcional. Aquesta feina ja la farien igualment, però la farien de forma individualitzada, i jo crec que porta molt de valor al treballar de forma conjunta.
Per tant, és una qüestió de, diguem-ne, com de metodologia, cosa que fa pensar que no hauria de ser molt complicat anar-la implementant al rau del territori.
Realment, potser sí que hi ha alguna despesa addicional, com és el possibles desplaçament de professionals o possibles hores que poguessin dedicar a aquestes reunions de coordinació, però és una cosa que es pot assumir amb el mateix pressupost que estàvem fent fins ara. Tot i així, aquest any és l'any de la salut mental, segons ens ha manifestat en diverses ocasions el conseller Antoni Comín, doncs segurament podrem destinar algun recurs en aquestes unitats per dotar-los o bé d'una secretaria o d'una mica més de suport administratiu perquè puguin funcionar de forma correcta. Tot i així, Gironès i vaig emportar. S'ha començat aquest projecte en una època de crisi i s'ha pogut fer en bones condicions. Jo crec que es pot anar implementant a tot el territori. Des del 2013, que va ser quan el Departament de Salut va dir que hi havia aquest projecte, aquests unitats funcionals, ja n'hi havia 7 a tot Catalunya i s'ha anat estenguent. Jo en el moment actual no li podria dir quantes n'hi ha que estan funcionant, però van començar en 7 i segur que s'han anat estenguent a tots els territoris.
Deixi'm que parlem un moment de xifres. Quina és la xifra de nens atesos, en aquest cas el gironès, i quants d'ells van resultar patir d'autisme?
Bueno, en principi, els que van estar orientats com a autisme van ser 83 casos des de que estaven funcionant aquesta unitat. Evidentment, no podem dir quants casos han entrat, no desconec els casos que es van discutir en la unitat funcional, però són casos que ja estan molt ben orientats perquè ja estan o bé entrats a través de CESMIC o bé entrats a través del FEDIAP cap a aquesta unitat.
Disculpi, què és això del CESMIC, el FEDIAP?
Sí, el CISMIC és el Centre de Salut Mental Infantil Juvenil. És una terminologia ràpida de dir, i l'altre, el CEDIAP, són les comissions del nivell d'ensenyament de les relacions amb el psicòleg i el pedagog. Que n'hi ha, doncs, aquests ho detecten i quasi podríem dir que tots els que van a la comissió per valorar el cas ja estan, es diagnostiquen, no és que se'n rebutgi gaire aquests casos en el moment actual. Per què? Perquè estan molt filtrats per aquesta gent. Possiblement més endavant, quan això ja estigui en marxa i en bon funcionament, doncs segurament hi haurà casos que no es diagnosticaran. L'important és el diagnòstic, però també és la pauta de tractament o l'orientació terapèutica que se doni al nen i a la família, en aquests casos.
Tenen algun tipus, o treballen amb algun tipus de previsió de número de casos que es puguin arribar a atendre al Baix Empordà?
No. En principi nosaltres tenim els números estandarditzats, que són, em sembla recordar que són, un segon, un minut, em sembla que són entre 20 i 40 per 100.000, per 10.000 habitants en l'autisme, i entre 50 i 100 per trastorns d'espectre autista. Tenim que diferenciar dues coses. Una cosa és l'autisme i l'altra el trastorn d'espectre autista. Els trastorns d'espectre autista no solament engloba l'autisme, sinó altres patologies com podrien ser trastorns de personalitat o altres alteracions. És a dir, per un costat tenim la detecció macro, que és quins casos detecten que són no solament autistes, sinó són altres patologies, i després tenim els autistes. Des del punt de vista numèric i estandarditzat, tenim nosaltres entre 20 i 40 per 10.000 habitants de malalts amb autisme, i entre 60 i 100 malalts amb trastorn d'espectre autista.
Per cada 10.000, també.
Quins altres trastorns tenen dintre d'aquest de l'aspecte autista? Tenim l'autisme atípic, el trastorn desintegratiu infantil, el síndrome de Feller i el síndrome d'Asperger i el síndrome de Rett. Són patologies molt orientades en trastorns del comportament.
Per tant, diguem-ne que entraríem dins de la mitjana i per tant la previsió de casos respecta estrictament aquesta mitjana de casos, vaja.
Sí, en principi hem d'esperar aquests casos, que són els que estan publicats de forma estandarditzada. Veurem d'aquí uns anys a veure quants casos hem tingut i veure si nosaltres es desviem molt d'aquests números que estan publicats a la literatura internacional.
Doctor Miquel Carreras, gerent del CatSalut a les comarques de Girona, volíem parlar amb vostè sobre aquesta unitat per detectar de manera precoç els casos d'autisme en infants que s'ha creat a les comarques, bé, s'ha creat al Baix Empordà, que és la nostra, i volíem parlar amb vostè sobre aquest tema. Gràcies per atendre la nostra trucada i vaja, seguirem també de prop els resultats d'aquesta unitat a mesura que vagi passant el temps.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, adéu-siau, bon dia.
Vale, bon dia.
Passen 4 minuts de 8:45 del matí.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.
stay. Oh, I can ease you off your pain. Feel you give me love again. Round and round we go. Each time I hear you say, this is the love I have in mind.
Supermatí, Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
There's a place I go to when no one knows me. It's not lonely, it's a necessary thing. It's a place I made up, find out what I made up. The nights I've stayed up, counting stars and fighting sleep. Let it wash over me, I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reviews life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in, wake up, that's my part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got the reason, everybody got the way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da da dum da dum dum dum. Da dum dum dum. Da dum dum. Da da dum da dum dum dum. Da dum dum dum. Da dum dum. There's a place I'm going, no one knows me. If I breathe real slowly, let it out and let it in. It can be terrifying to be slowly dying. Also clarifying, we end where we begin. So let it wash over me, I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reveals life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in, wake up, that small part of me.
day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got the reason, everybody got the way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. And it gets into your body, flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how love. Da da dum da dum da dum. Da dum dum dum. Da dum dum. Da da dum da dum dum. Da dum dum dum. Da dum dum.
La informació musical amb en Marc Clapés.
Hola, què tal? Aquí estem, els del Per no dir res, i comencem setmana, com sempre, repassant el més destacat de la llista del Per no dir res, que va poder escoltar doncs, el dissabte de la tarda. Una llista que va quedar de la següent manera. I'm a run up on you. 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 Aquesta setmana vam tenir tres incorporacions. La primera d'elles a la posició 40 amb la nova cançó de Major Lazer amb Nicki Minaj. Es diu Run Up. El número 38 va entrar Rag & Bone Man, el cantant britànic, després de Human, té nova cançó, és Skin. I la tercera entrada la vam tenir a la posició 35 amb Katy Perry i Chain to the Rhythm, una cançó que ja ha trencat tots els rècords absoluts de Spotify en 24 hores. I en més de 24 hores ja bueno, porta unes xifres espectaculars de reproducció. I a la categoria dels aspirants vam tenir algunes novetats interessants, per exemple, Caigo amb Selena Gomez amb el tema It Ain't Me, també la nova cançó de Linkin Park amb Kiara, que es diu Heavy, i també Train, van fer sonar per primera vegada aquesta cançó, Play That Song. També Jamiroquai van sonar per primera vegada a la llista amb el Cloud 9 i Maroon 5 també van debutar aquesta setmana amb Call. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. And now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. El número 3 de la llista no es va moure, va seguir les mans de The Weeknd i Daft Punk amb el tema I Feel It Coming. Sí que va haver-hi canvis a la segona posició perquè Shape of You, després de 3 setmanes de lideratge, va caure fins al número 2. I el número 1, per quarta setmana consecutiva, va anar a parar les mans d'Ed Sheeran, aquesta vegada amb Castle on the Hill. Ho deixem aquí, tornem demà.
Ja coneixes el nostre web? pernodirres.cat. Notícies, agenda, entrevistes, concerts, novetats. pernodirres.cat.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.
És la versió que Quim Masdel reinterpretava per la banda sonora de la pel·lícula Priscilla, reina dels del desert de l'any 99, d'un clàssic de la història de la música disco que cantaven al seu dia Candy Staton i que es deia Young Hearts Run Free. Sona just després de la informació musical amb en Marc Clapés.
Tota l'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, a Ràdio Capital. I sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Les 8 del matí, 49 minuts. Seguim al Supermatí. Seguim ara mateix repassant aquesta, que és una de les noves cançons de l'Ed Sheeran, i que és aquesta que porta per títol Shape of You.
A club. club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And we come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead.
I ens agrada aquesta cançó. Shape of You. Gairebé 6 minuts i les 9 del matí. Moment de tancar el programa i, com sempre, moment de fer un últim repàs a l'actualitat més pròxima.
Tot el que necessites per estar al dia, al Supermatí.
La revitalització de galeries comercials en desús és un dels objectius del Pla Especial de Platja d'Aro pel futur del comerç, Toni Selles.
Bon dia. L'Ajuntament de Platja d'Aro treballa en el pla estratègic que ha de fixar les línies de futur a mig i llarg termini del model comercial de la vila. Aquest pla contempla una revisió urbanística, de serveis i de dinamització comercial per analitzar la situació actual de l'oferta comercial i turística i determinar quines accions conjuntes cal endegar amb els comerciants de la vila i amb els propietaris dels diferents espais comercials per optimitzar recursos i fixar prioritats.
Això contempla també pensar què es pot fer amb les galeries comercials en desús, com les Albatros, les Sant Lluís o Neptuno. Ho ha explicat a Ràdio Capital el regidor de Promoció Econòmica de Platja d'Aro, Maurici Jiménez.
Nosaltres tenim una realitat específica, que és la de l'avinguda principal de Platja d'Aro o la de la zona Parc d'Aro, que són zones comercials que funcionen i que estan actives i que estèticament estan al dia i dinàmicament també, i zones que sabem doncs, que tenim un repte a afrontar, que són aquestes galeries comercials que amb el temps d'alguna doncs, manera han quedat enrere i que nosaltres tenim, lògicament, la necessitat, tant per la part pública com per la part dels privats, de dinamitzar i tirar endavant.
Segons el regidor, un dels principals reptes per Platja d'Aro és la compatibilitat entre les franquícies o grans marques i el comerç local. Des del consistori es vol potenciar els comerços de proximitat dotant-los de valor afegit.
Sí, la realitat és que els principals eixos comercials se'ls estan quedant per capacitat econòmica aquestes grans marques. El que ens hem de cuidar com a municipi és que els segons eixos i, per tant, aquestes segones línies realment estiguin ben aprofitades, estiguin dinamitzades, que els comerciants locals que s'hi troben situats en aquestes línies doncs, tinguin la capacitat de donar un bon servei, una bona qualitat i, sobretot, un valor afegit. I és on hem, des de la part pública, des de la part de l'Ajuntament, doncs, reforçar les nostres accions.
En el marc d'aquest pla estratègic, l'Ajuntament ha impulsat un nou ens, el Consell Local de Desenvolupament. És un òrgan assessor i de consulta en què participen representants dels sectors públic i privat vinculats a l'oferta comercial del municipi.
Les 8 del matí, 56 minuts, que hi ha queixes per una senyalització deficient del radar de trànsit de Llofriu.
L'Ajuntament de Palafrugell ha demanat al Servei Català de Trànsit i a la Direcció General de Carreteres poder desplaçar un dels senyals lluminosos que hi ha a la travessera de Llofriu i que estableix un límit màxim de velocitat de 50 km per hora. Aquest senyal lluminós està situat just després del radar que controla els vehicles que circulen cap a Palafrugell. El grup municipal d'Esquerra va alertar en el darrer ple d'aquest problema i els usuaris també se n'han queixat.
Per això el govern municipal ha fet les gestions amb trànsit i carreteres per poder canviar el senyal de lloc i situar-lo en un punt anterior, és a dir, abans que els vehicles arribin al radar. Recordem que fa un any l'Ajuntament de Palafrugell va anunciar que anul·lava les poc més de 6.800 sancions que havia imposat amb el sistema de control de velocitat que hi havia a la travessera, en què el semàfor es posava en vermell quan s'excedia la velocitat màxima permesa. El sistema tenia algunes disfuncions i el van substituir per un de més convencional amb un radar a cada entrada de la travessera.
Seguim al Supermatí. Envien a un centre de menors un delinqüent reincident de Sant Feliu de Guíxols.
La Fiscalia de Menors ha ordenat l'ingrés a un centre de menors d'un jove de 15 anys veí de Sant Feliu de Guíxols. Segons el Punt Avui, els Mossos d'Esquadra el van detenir com a cap d'una banda que en els darrers mesos ha saquejat desenes d'habitatges de Sant Feliu i de Platja d'Aro. Ara la Fiscalia en decreta el tancament en un centre de menors.
El detingut d'origen marroquí vivia a Sant Feliu amb la seva mare i els seus germans, també menors. Recentment l'alcalde de Sant Feliu, Carles Mota, es va referir a la banda de delinqüents que encapçalaria el detingut. En va parlar públicament després de l'onada d'incendis intencionats de vehicles aparcats al carrer. Els responsables polítics es van reunir llavors amb representants de la comunitat marroquina, donada la sospita que tant darrere dels incendis com dels robatoris hi hauria persones d'aquesta procedència.
Palamós doble el nombre de visites guiades programades al claustre del Mas del Vent.
Davant l'èxit de públic del 2016, l'Ajuntament de Palamós i la plataforma cultural Focus Engelhorn ha acordat que enguany es faran 8 visites guiades al claustre, el doble que l'any passat. Es duran a terme els mesos de març, abril, octubre i novembre i el Museu de la Pesca s'encarregarà de gestionar-les.
Les visites estan programades per grups d'un màxim de 25 persones adultes i 10 menors. És una activitat que permet conèixer la història del claustre, així com el Mas del Vent i la Torre de Defensa. Aquests dos declarats bé cultural d'interès nacional. La programació manté les visites gratuïtes de les escoles i entitats de Palamós i incorpora visites dels alumnes de batxillerat. A més, el claustre del Mas del Vent tornarà a acollir un dels espectacles del Festival de Dansa Ona Dance.
I acabem. La Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols compra la revista Àgora.
Aquest dimarts, la Cambra de Comerç i l'Associació Cultural Bitàcola explicaran l'acord a què han arribat perquè els drets de capçalera de l'Àncora i el seu fons documental passin a mans de la corporació. De moment, la Cambra ja ho ha comunicat als antics col·laboradors d'aquesta històrica publicació ganxona.
Es preveu que demà el president de la Cambra, Joan Puig, i el de Bitàcola, Josep Maria Isern, donin detalls de l'operació, així com el format i la periodicitat de la nova època. Àncora va néixer a l'octubre de 1947 i és una de les revistes més antigues de les comarques gironines. La darrera edició del setmanari Ganxó es va publicar el 22 de desembre. Era el número 3.465.
Gràcies, Toni, gràcies, Sílvia. Com sempre, recordeu totes aquestes notícies i moltes d'altres ampliades. Al moment les podeu trobar al web radiocapital.cat. Són gairebé les 9, tenim temps encara, però, per un apunt per la previsió del temps, Martí.
Doncs sí, comencem la setmana amb un temps anticiclònic. Per tant, avui un dia assolellat, amb algunes boires de bon matí, però que s'anirà esveïnt amb el pas de les hores i que faran que arribem a una temperatura màxima de fins a 17 graus. i de mínim ens quedaríem als 4. I els propers dies, amb una tònica semblant, amb cel serè i bones temperatures al migdia.
Gràcies, Martí. Gràcies a totes les persones que ens feu confiança cada dia de 8 a 9 i gràcies a tot l'equip que fa possible el Supermatí, que torna demà a les 8.
Supermatí amb en Miquel 40.
Que vagi bé, adéu-siau.